i destriar aquestes diferències dialectals que ens caracteritzen els nostres territoris envers els que som veïns. Comencem, si us sembla, per l'Escala. Anem, per tant, a l'Empordà, un d'aquests territoris que semblen tenir un idioma propi, és l'Empordà, amb el seu empordanès. Tenim l'article salat de Cadaqués, per exemple, i moltes altres paraules pròpies de l'Escala. Lali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs mira...
Cal dir que, malgrat això, t'entenem cada tarda. Sí, que no hem de patir.
Home, és que jo d'origen sóc barcelonina, eh? També t'ho vaig a dir, que no sóc escalenca autòctona, per tant, jo aquest idioma del que parlarem, perquè per nosaltres ja és com un idioma, l'he anat aprenent amb els anys. En qualsevol cas, com et deia, aquí tenim un reguitzell de paraules pròpies que poc, podríem dir, tenen a veure amb el català estàndard, però que sí que formen part del vocabulari dels escalencs, especialment dels d'una certa edat. Per parlar-nos d'aquestes paraules i del seu origen, ens acompanya en Jordi Piqué, que ell és mestre jubilat i especialista en aquestes particularitats del català a l'Escala. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, Jordi, per què diem esbotzades de les onades, o jonell del genoll, o acabem tots els verbs en T, per exemple?
En T. Bé, l'esbotzada jo tindria entès de que, o jo mateix m'he fet l'explicació, de que esbotzar una porta vol dir trencar-la, no? És clar, aquí a l'Escala estem acostumats amb aquestes tramuntanades i últimament amb aquestes llevantades. Uh-huh. O sigui, les onades que normalment se sol dir, o sol ser la paraula potser més correcta, en aquí agafen una dimensió de que sí, de veritat, piquen contra les roques i ens esbotzen les roques, ens esbotzen inclús els passejos, com va passar aquell 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, que ens va trencar tot el... O sigui, ens va esbotzar tot el passeig.
Bueno, i ara recentment també.
I recentment també la part, no, part de la punta, sí, és veritat. Sí. Per tant, jo creuria que seria això de l'esbotzada seria donar-li això. El que passa que llavors, quan l'onada és petitona, ja nosaltres ja en diem esbotzada, com aquell qui diu. No especifiquem l'onada.
Però escolta'm una cosa, però digues. Les ones esbotzen a tot arreu, és a dir, la setmana passada Portbou també sí. Havien fet malbé i malmès el passeig, o aquí al Maresme també el malmeten, o a la Selva també el malmeten. Sí, sí. Però en canvi aquest és un terme propi vostre, és a dir, sí, malgrat sí. Que el mar fa estralls a tot arreu, o bona part del territori, és específic de la vostra població. Això deu ser algú que algun dia començaria a utilitzar-lo, no?
Per força.
O d'on ve això?
No, jo suposo que devia ser algun dia algú que va començar, com totes les coses que es comencin, no saps mai quin és l'origen, i que devia dir esbotzades poder per això, per la magnitud de la onada aquesta i la força que té. Suposo que devia anar així. Després volria fer un aclariment, no sé si és que... si ho tenia pensat la Lali preguntar-m'ho, que he sentit que estàveu parlant del pronunciament de les ens entre Girona, Barcelona, Lleida sí. I Tarragona. Això encara jo ho entenc, perquè l'extensió és molt gran, però és que aquí a l'Escala mateix, dins del nucli urbà de l'Escala, estic parlant dels anys 50 i 60, quan jo era petit, o quan era jove, doncs teníem un barri, que en diem el barri del Port d'en Perris, que deien l'Escale i l'Anxove. I nosaltres, que vivíem de la banda de l'interior, però res, a 40 metres del mar, del barri del Pedró, en dèiem l'Escala i l'Anxova. O sigui, amb la E neutra.
Dins del propi poble...
Dins del propi poble, sí. Propi poble, que és un embarbussament, sí, això. Sí. Doncs sí, sense que hi hagués... Per exemple, s'entén que d'aquests tinguin aquest enraonar diferent perquè hi ha les muntanyes i poder, segurament durant un temps varen estar aïllats i varen tenir
aquest...
Però és que d'aïllament res, només era ben bé, semblava el barri de pescadors, parlaven de l'anxove i nosaltres dèiem l'anxova. No dèiem l'anxova. Com els xaves, que també s'ha dit que parlàveu.
Això, aquí també, ara em vaig a Tarragona, però aquí també, per exemple, a l'àrea d'aquesta, del Barcelonès Nord, del Maresme, tota aquesta banda de per aquí, la gent en molts llocs s'afoga en lloc d'ofegar-se.
Sí, 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 aquí també ens afoguem.
Aquí també us afogueu?
Sí, sí, sí.
Diguéssim, de l'àrea metropolitana en avall, no, allà s'ofeguen. Aquí no, aquí
s'afoguen. Ai, que m'afogo.
Sí, exacte. Va, vaig a Tarragona, vinga. Marina Pérez, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Com estàs, Josep Maria?
Doncs amb ganes d'entendre't, aviam si ho podrem fer. Vosaltres quina terminologia diferenciada feu servir, per exemple?
Doncs nosaltres també en tenim unes quantes terminologies diferenciades. Per exemple, diem naltros o valtros, mengem bajoques en lloc de mongeta tendra i fesols amb llangonissa, I al Nadal venen els reixos, i aquestes són només algunes de les particularitats que hi ha amb la llengua i el territori. I de tot plegat en volem parlar amb en Ramon Marrugat, doctorat en llengua i literatura catalana i estudiós de la llengua. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Nosaltres també tenim moltes particularitats amb la llengua.
Sí, sí, bé, però nosaltres estudiem específicament la llengua del Penedès i, clar, aquí tenim a tocar de Tarragona, tenim el gaià, que el gaià és una frontera lèxica, molt, també fonètica de vegades, però és una frontera lèxica molt pronunciada de sobre el que és, es parla tot dintre del català central, però el que es parla al Penedès i el que es parla al camp de Tarragona. Per exemple, doncs a partir de Torredembarra la gent diu nen i a Tarragona la gent diu xiquet. Per exemple, això és una cosa que ja marca molt. Però no solament això, hi han qüestions morfològiques. Aquesta i aquesta del gaià amunt i aquesta a Tarragona, claríssim, no? I després alguna qüestió lèxica més forta i que sobta molt pels que no ho coneixen. Per exemple, doncs a Tarragona es diu un toll, també xoll, I a partir del Penedès es diu pèlec. És una reminiscència d'un mot que sembla medieval o culte o no sé què, però és la paraula popular que es diu allí, no? Hi ha qüestions fonètiques, també. Digue.
Ah, sí? Com quines, per exemple, fonèticament?
Sí, bé, al Penedès hi ha dues marques històriques. L'una d'elles està, francament, en gran recessió, que és la làbio dental de la zona del Vendrell-Valls, no? Que és el vivó i tot això que es deia, no? Això pràcticament queda molt poca gent. Això és la rodalia Vendrell. I hi ha una altra que és forta, que és el vocalisme vilanoví. Això sí que encara perdura molt, eh? És una cosa molt estranya. La resta no. Ara bé, a mesura que entres al camp de Tarragona, per exemple, la segregació de l'Aiot, per exemple, això és brutal aquí, a partir de Tarragona, i a mesura que entendixes avall, la gent diu caixa cada vegada més fort, no? A partir del gaià amunt, la gent diu caixa. No hi és aquesta separació. Clar, els parlants d'això no són massa conscients, normalment, no? Però funciona així. Hi ha un adverbi característic del Penedès, característic, fantàstic, i que no hi ha manera que els gramàtics, jo quan ne parles, és que, clar, nosaltres les coses, si no tenen més d'un dialecte, no, ens costa de posar-ho al diccionari, que és un adverbi, que és el boi. El boi, sobretot, molt fort encara, i viu, sobretot, entre l'Andrell i Vilafranca. El boi, el sinònim de gairebé. No té a veure amb aquell bo-i, que de vegades s'escriu en la literatura,
sí.
No? Boi. I passat per la vinya i estava tot bo i tot collit.
Ah, Déu-n'hi-do. Escolta'm, i se sap l'origen de tot això o no? És a dir, hi ha un origen de dir, doncs mira, això, jo què sé, doncs gent que va viatjar a fer les Amèriques o gent que tenia comerç amb, què diré jo, amb la zona d'Algèria, no? Tot aquella banda per allà, o no, gent que tenia comerç amb l'interior. O s'ha anat desenvolupant... O migració, no? És que van venir, doncs, jo què sé, gent de Huelva i per tant, han enriquit la llengua amb aquestes peculiaritats. Se sap l'origen o no?
Bé, a veure, el Penedès i el Camp de Tarragona tenen una història lingüística, doncs, a partir del repoblament medieval, no? I comença, com més t'acostes al Llobregat, és un territori continuista, diguem-ne, i l'altre ja és nou, no? A partir a Tarragona, ja és claríssim. Però, doncs, no... Però hi ha alguna cosa, d'una cosa que heu dit, i m'he fet una reflexió de seguida, això, aquesta pronúncia de l'escala que dèieu, no? Esclar, sí. És que tota la costa s'ha repoblada contínuament de caleros. I això és tremendo. Els caleros van poblar el Serrallo, Tarragona, Torredembarra, la Barceloneta, Palamós encara està ple de fills de caleros. Clar, això s'ha de notar en la parla un moment o altre, dic jo, no sé.
Els caleros, d'on són, això, els caleros?
De la Cala.
De
aquí
la Cala,
caler, aquí baix, eh? De la Cala, però també de la Cala. La Cala és l'Ametlla de Mar, és el nom popular. Però també són de la Cava i de Camarles i de Vinaròs i de Benibacarós, sí, tot el que envolta el Delta de l'Ebre.
Escolta'm, Jordi, coincideixes? És a dir, caleros, gent que havia vingut del sud del país, de la zona de l'Ametlla de Mar, qui sap si de les Terres de l'Ebre, coincideixes que possiblement aquest barri concret pot ser que hi hagués molta població d'aquesta àrea de Catalunya?
Podria ser, perquè precisament he dit que era el barri del Port d'en Perris i aquest nom, inclús durant el temps, hi ha gent que diuen Port de Perris i n'hi ha que diuen Pernis i no sabem l'origen, si és veritablement un o l'altre i quin és l'origen. I podria ser també una influència de lo que diu aquest senyor. Pot ser.
Correcte.
El que passa que aquesta pronunciació s'ha perdut més que per això, s'ha perdut perquè, degut a la immigració, doncs ara l'escala de 2.500 habitants hem passat a 10.000. I, esclar, ara aquí hi ha tota classe de llengües i ja amb el temps s'ha anat perdent aquesta manera. Però encara hi ha algú que la conserva.
Deixeu-me saludar a un convidat que ens porta Laura Porroy des de MunFM. Lleida, déu-n'hi-do també les peculiaritats fonètiques i bueno, que aporten a la llengua. Laura Porroy, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo no sé si doncs... és perquè tots hem tingut alguna trobada o algun familiar o alguna persona propera, però a Lleida sí que és veritat que les diferències es fan molt evidents, sobretot en l'utilització fins i tot d'articles, no? El lu, lleidatà, per exemple, no?
Sí, sí, aquí som els reis de les particularitats, diria jo.
Qui tenim?
Bueno,
qui ens escolta?
He contactat amb el Ramon Sistac, que és expert en dialectologia, filòleg i lingüista, i sobretot expert en els aspectes sociolingüístics del català de la Franja, Pallarès i Ribagorça. És professor de la Universitat de Lleida i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
Doncs el saludem tot seguit. Ramon Sistac, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ramon, coincidim que tot el que estem posant damunt de la taula avui és riquesa del llenguatge, és riquesa de la llengua?
Naturalment. La llengua és diversitat en termes generals. Tenim moltíssimes llengües al món, però també en termes interns. La llengua portes endins també és extraordinàriament rica.
Termes que utilitzeu a Lleida, per exemple, i que no s'utilitzen a Lleida en global, eh? Ja sé que a tu, amb el coneixement que tens, segurament coneixeràs particularitats de municipis, però en general a Lleida i que no s'utilitzen a la resta del país. Se m'han acudit alguns, ara fa una estona, no?, lo de la tomata i el tomàquet, lo dels padrins i els avis, però hi ha moltíssims més.
Mira, n'hi ha de, que fins i tot són una mica divertits, com, per exemple, el verb empudegar, que vol dir fer, en general, tot el català vol dir fer pudor, per nosaltres vol dir molestar, empipar. O sigui, quan li dius a un xiquet no empudeguis, no li estàs dient que faci pudor, sinó que no moleste, no? Que no empipe. Aquesta en seria una, n'hi ha de molt tòpiques, no? Com per exemple els quets. Allò que
sí,
vosaltres en dieu bambes, nosaltres en diem quets. I hi ha moltes altres coses que potser es perden, perquè les paraules canvien amb més facilitat que la resta d'elements de l'idioma. Les paraules sovint són més una marca social, de nivell d'estudis i tot això, que no pas tant com pròpiament del dialecte. Però sí que n'hi ha moltes.
Sí. En el reportatge previ en aquesta taula rodona que estem fent, teníem l'oportunitat de parlar amb la professora de la Universitat de Barcelona, amb la professora Maria Pilar Perea, del Departament, sí, de Filologia, i ens deia que, malgrat que les diferències en la llengua catalana poden arribar a estar entre un 80 i un 90%, ens acabem entenent tots igual, no? Aquesta és una de les grandeses d'aquest fet, és a dir, moltíssimes diferències, però al final el context i sobretot la construcció de la frase fa que al final ens acabem entenent la gent de les Terres de l'Ebre amb la gent de Portbou, de l'Alt Empordà, i la gent de l'interior de Lleida, per exemple, no?
Sí, és que la gràcia de la nostra llengua és que va néixer en un espai molt petit, més o menys a redós del Pirineu, del Montsec cap amunt i de la vall del Llobregat cap amunt, cap al nord, i després es va estendre cap a un territori molt gran en un procés força ràpid. Un territori molt gran, però tampoc no excessivament gran, vull dir, perquè va arribar a l'Alguer i al sud d'Alacant, però no va tirar gaire més enllà, Aleshores, clar, com que és una llengua que va néixer en un espai relativament petit, va arribar a tot el territori d'una manera relativament homogènia. En canvi, llengües que han nascut en un espai molt gran, com l'italià o com l'occità, per exemple, llavors tenen dialectes molt, molt diferenciats, que de vegades fins i tot tenen problemes d'intercomprensió entre ells, si no utilitzen una varietat general, una varietat estàndard. Nosaltres, encara que no utilitzem la varietat estàndard, parlant en el nostre dialecte propi, ens entendríem igualment fins i tot entre les varietats més distants.
Correcte. Aquesta és una pregunta tant per en Ramon Sistà com pel Ramon Marrugat, com per el Jordi Piqué, pel coneixement que teniu vosaltres dos, vosaltres tres, de les vostres àrees. Però hem posat damunt la taula una qüestió, i és l'ensenyament, l'educació. En general, a les escoles tendim a pensar, i de fet així ho reflecteixen molts articles, que es té tendència a ensenyar el català estàndard, que és aquest català, en teoria, utilitzat també als mitjans de comunicació, sobretot els generalistes, no tant els locals, i també en el món de l'ensenyament. Clar, això penso va molt en detriment d'aquestes peculiaritats locals, no? No sé si ho hauríem de revisar, això.
No estic gens d'acord, eh? No. Jo penso, jo que sóc estudiós d'una qüestió dialectal, és a dir, hi ha dos fets que són propis d'aquest temps que vivim, que és l'estandardització, benvinguda, i la globalització. Això no treu la personalitat dels parlants locals. Els parlants locals tenen el seu camp específic, però a l'hora de la comunicació és veritat que el català hi ha una intercomprensió generalitzada, però tots fem servir un llenguatge comú. És a dir, el Penedès, per exemple, es diu mongeta i mongeta tendra. A Tarragona la gent diu fesol i bajoca. Són paraules amb arrels diferents del tot. Però clar, la intercomprensió arriba a tal manera que quan el parlant acaba usant, i dintre el Penedès, a Vilanova, del que és la mongeta tendra, la resta del Penedès, no en diran bajoca, però en diuen fesolet, perquè tenen a l'abast aquesta arrel també, com a l'Empordà, de dir un fesolet d'una mena de mongeta, no? Jo penso que això és riquesa i no ens ha d'amoïnar gens.
Sí, mira, jo ho podria explicar d'una altra manera. Sí. Imagina't que a classe de Ciències Naturals, a l'escola primària, tu com ensenyaràs els arbres? Si estàs en un poble de muntanya i tens pins, roures i olzines, posem per cas, doncs començaràs a ensenyar els pins, els roures i els olzines. I a mesura que vagis avançant en el currículum escolar, amb els anys, aniràs afegint altres coses fins que arribaràs a les sequoies i a les palmeres. Però tu en un poble de muntanya no els començaràs a parlar de les palmeres i de les sequoies, perquè són coses absolutament exòtiques. Mm-hmm. La finalitat de l'ensenyament és que tu coneguis el teu entorn més immediat i coneguis també els altres entorns més allunyats del teu. Doncs amb la manera de parlar, amb la llengua, passa exactament el mateix. Tu has de començar, sobretot a l'escola primària, als nivells més inferiors d'edat, pel teu entorn, pel català de l'entorn. I has d'anar pujant per anar assolint a poc la llengua estàndard. Però partint sempre de la parla local. Perquè si no, què pot passar? Hem de pensar que molts dels nostres conciutadans ara no aprenen el català a casa, sinó que l'aprenen a l'escola.
Sí.
Perquè procedeixen d'altres territoris. Aleshores, si tu no els ensenyes la manera de parlar local, d'alguna manera els estàs separant una mica dels que són propis del país, dels que són nascuts al país. Llavors, si no es tracta de fer catalanoparlants neutres, sinó de fer catalanoparlants que estan arrelats en un lloc que viuen i pensen com els altres, i això sí, dotar-los després de totes les eines per poder-se comunicar amb la resta de la comunitat lingüística. Però sempre cal començar per l'entorn més immediat.
Doncs crec que m'he expressat malament, perquè precisament el que defensava o el que volia anar a posar damunt de tot és això que dieu, precisament, ensenyar primer...
Sí.
No, ho trobo bé. Ai, m'has fet dubtar per si m'havia expressat de manera adequada. Escolteu, hi ha un altre terme, i no sé si donarà temps d'entrar, però que és molt característic, que és el món dels renecs, que aquí també hi ha moltíssim ventall. Però abans, i com a exemple, i deixeu-me escoltar unes quantes uns quants exemples de parles estranyes, no? De parles un tant diferents. Quines són les paraules més estranyes pels més petits? Els companys de Ràdio Sant Esteve han sortit al carrer a preguntar. Escolteu quines són les paraules que més estranyes els hi resulten.
En aquesta escola tenim una mestra que és de Lleida i pues, hi ha paraules que les diuen diferent, com naranja, que vol dir taronja, i safarandia, que vol dir pastanaga. Pues que són molt rares perquè safrianda en català i en castellà no sembla res com es parla aquí.
Capsigrany és un nom molt rar, que és cabut, que és com que estés ahí loco, papà, i bababà, com a tururu, que estés loco sin hacer coses de bon humor.
Uns quets, que és, per mi és una paraula rara que mai la faig servir, que són bambes en lleidatí, molt rares, que mai l'havia... que no semblen quets, bambes, no semblen en res, ni en català, en castellà, ni en ningú idioma.
Hi ha paraules que tenen el mateix significat, però que... hi ha paraules que tenen el mateix significat, però que tenen un tenen... es pronuncien raro, i d'altres que no, que, per exemple, podem dir o tenir menys sang que la pota d'un canari, o ser molt apagat i molt avorrit. És el mateix, però l'únic que tenim és sang, que la pota d'un canari és així una paraula rara que no té res a veure amb ser apagat i ser avorrit, però tenen el mateix significat en el real.
Són paraules que es diuen a Lleida. Tomata significa tomàquet, i espai significa mirall.
Doncs són algunes de les que hem anat recollint, tenir menys sang que la pota d'un canari, o safanòria, o aranja, per pastanaga i taronja, o capsigrany, per cabut, o quets, per bambes. Deixeu-me afegir en aquesta conversa l'aportació del director del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, que és en Jordi Duran. Jordi, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ara mirem de recuperar... Ara sí. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Estàvem parlant de les diferències, tenim visions diferents, tenim de Girona, de l'Escala, de l'Empordà, per entendre'ns, tenim de Lleida, tenim també de la zona de Tarragona, ara tenim de les Terres de l'Ebre, i parlàvem, no?, cadascú amb el seu dialecte, però entenent-nos tots, no?, i enriquint l'idioma.
Evidentment, la llengua és única, amb matisos diferents, matisos socials, territorials, de tot, fonètics, de tota mena, no? Però bé, evidentment, la llengua és única en diferents matisos i en diferents manifestacions, segons els trets.
El tortosí és tortosí o és català? Que aquest és un debat que hi ha en determinats àmbits.
No, és un subdialecte. És un subdialecte de la llengua catalana, que està a cavall del nord-occidental i del valencià septentrional, i estem al mig, de dos grans dialectes, i fem una mica de síntesi entre un i altre. Però evidentment és català. Sí.
I escolta'm, i això de txec, d'on t'ho tret vosaltres?
Això de txec és una paraula molt que ens identifica molt a la gent de les Terres de l'Ebre, i és una exclamació, és un vocatiu per anomenar, bé, per a cridar amb una persona txec, no? Txic, eh? És la manera que ho expressem aquí, és una interjecció, una exclamació, un vocatiu molt, molt característic d'aquí, de la zona, de les nostres comarques, vaja.
Us ho pregunto a tots... Digues, digues, endavant, Jordi.
No, a veure, hi ha una anècdota d'un senyor que va tornar, un escriptor, la David Zumbila, que va tornar de l'exili, em sembla que era l'any 61, i va arribar a Santander, venia de Mèxic, i en la multitud del port, quan va baixar, no coneixia ningú, hi havia un que li esperava, i va sentir Cheik, no? Va dir, ep, aquí n'hi ha un dels nostres, aquí hi ha un de Mora, era de Mora d'Ebre, en aquest cas, i a través d'això del guirigall que havia al port, doncs amb aquesta simple paraula ja es van entendre i es van comunicar i es van trobar, vaja.
Estem en un país que tenim tendència al fatalisme, ja us ho avanço, no som de caire, no som de parer optimista. I sempre tenim tendència a pensar que tot desapareix, tot s'acaba, tot es dissol, tot va cap a negre. Les diferències lingüístiques o les característiques de cada municipi o de cada regió de Catalunya també estan tendint a desaparèixer o no? O es mantindran en el temps? Què en penseu?
Sí, jo el que anava a dir és que penso que el problema no és tant que desapareguin les maneres de parlar, sinó que estem unificant extraordinàriament les nostres maneres de viure. Aleshores, això és evident que té una translació lingüística. Vivim en temps de fortes estandarditzacions que afecten doncs, la manera de vestir, la manera de menjar, el transport i fins i tot les maneres de pensar. Aleshores, no és un context còmode per la diversitat interna de la llengua. D'altra banda, tenim la pressió dels mitjans de comunicació, la pressió de l'escola, però de totes maneres jo crec que sempre hi haurà diversitat dialectal. Potser es perden una mica les paraules, però es conserven els accents. I això penso que és important. És cert que cada vegada perdem un llençol, I ara segurament parlem més unificat que fa un temps, però vull dir, són tendències naturals que crec que no ens haurien de moïnar en excés, sempre i quan mantinguem aquesta funció identificadora que té el nostre parlar, que ens identifique com a membres d'un grup.
Marrugat, Ramon.
Sí, bé, primer de tot m'ha fet gràcia sentir parlar d'Artur Blader, que em vaig sentir, que jo vaig tenir molt amic meu durant molts anys i teníem converses diàries aquí a Tarragona. I, doncs, és molt content de sentir-la parlar i, sobretot, ho aconsello llegir-lo qui el vulgui llegir. Hi ha un factor també amb això de l'estratègia molt curiosa, perquè nosaltres, dintre dels estudis que fem, en aquest cas, a la parla del Penedès, hi ha una paraula, que és la paraula primavera, que sobretot des de Creixell fins a Sitges, pràcticament, doncs vol dir aquests ocells que es coneixen com a mallarengues. Totes allà en diuen primavera. Hi ha uns quatre o cinc varietats diferents i es diuen primavera. Clar, el problema, quan jo parlo amb la gent més jove, la paraula mallarenga que surt contínuament en la literatura, jo no sé si els escriptors ja saben què és, però, és clar, jo he intentat parlar amb gent més jove i no saben ni què és una cadernera. En canvi, quan parles d'ocells, te surten els agapornis i els periquitos, i el parlar periquitos no vull dir els de l'espanyol, vull dir que el periquito, l'ocell. Aleshores, el problema és que conservar la paraula primavera, no és el problema, és conservar el coneixement d'aquest ocell. I això es fa una mica difícil, i a part de que hi ha ocells com, per exemple, la golla o la guatlla, la paraula estàndard, és que les golles estan desapareixent perquè a mida que, per exemple, doncs, de la terra d'aquí, a mida que se n'han implantat vinyes per tot arreu, les guatlles no tenen territori on viure. I això, qui coneix una golla? Doncs sí, ja. Queden quatre caçadors de 80 anys.
Escolteu, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer parlar, reflexionar i conversar, cadascú amb el seu dialecte, però entenent-nos tots, i sobretot arribat, com sempre, ens agrada fer a punts de consens. Ramon Sistac, moltíssimes gràcies. Filòleg, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Jordi Duran, també, moltíssimes gràcies, director.
Gràcies.
Que vagi molt bé, fins la propera, a reveure. Ramon Marrugat, fins la propera, llibreter, que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
I Jordi Piqué, mestre. Fins la propera, també. Agraït que hagués compartit. A reveure. L'Escala, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. I entenem